arribat a les 9. Repassem ara les notícies més destacades en aquesta hora de divendres. Comença la Junta de Seguretat de l'Ajuntament de Palma, on es defineix el dispositiu per desallotjar les 200 persones que habiten l'antiga presó de Ciutat. Intervé també de la delegació del govern i la policia local, això quan avui comença el procés per recuperar la possessió d'aquestes instal·lacions.
Cort es compromet a cercar una alternativa residencial per a les 200 persones que hi viuen. En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu Matí, el tinent de Batla de Palma, Javi Bonet, assegura que fa 3 anys que els serveis socials ofereixen alternatives a les persones que hi resideixen.
La realitat és que nosaltres fa 3 anys que estem fent censos, 3 anys que estem anant en serveis socials a la presó a oferir serveis de serveis socials, i durant els darrers 3 anys només ha hagut una persona que ha volgut voluntàriament tenir aquests serveis. La resta de persones que han viscut durant aquests 3 anys o han anat visquent en qualque període durant aquesta perquè ja ha volgut tenir serveis, tots han renunciat de forma directa.
I el govern presenta avui migdia l'acord assolit amb les navilieres per a una destinació sostenible. El que es va assolir la legislatura passada fixava que només podien coincidir pel un màxim de 3 creuers i només un d'aquests podia superar els 5.000 passatgers ja caducat.
L'acord original es va assolir el 2022 i tenia una vigència de 5 anys. Les Balears es convertien en la segona destinació després de Dubrovnik, que assolia un compromís amb les principals navilieres del món per limitar el nombre de creuers de Palma. L'objectiu era evitar les concentracions de vaixells que, a més de molta contaminació, generaven aglomeracions molestes a residents.
I quan es compleixen 3 anys de la borrasca Juliet, hem conegut que s'ha pogut retirar més d'un 20% de les més de 2.000 hectàrees de massa forestal que varen quedar destruïdes. Recorden que la tempesta de vent i de neu va arrasar prop de 1,4 milions d'arbres a totes les Balears.
Aquesta intervenció contribueix a disminuir el risc d'incendi forestal. Ara bé, segons ha reconegut el gerent de l'Ibanat, Tomeu Llebrés, en una entrevista fa pocs minuts en aquest espai a l'informatiu Matí, queden zones on no podran accedir.
Ara bé, hem de pensar que no hem pogut arribar per tot, és a dir, no podem arribar en els cacorculls de les muntanyes de manera segura. I a més, a part, tampoc d'allà no se pot evacuar segons quin tipus de trons. Però una vegada ja passat aquests 3 anys, el combustible ja no és el mateix, ja no té aquella perillositat que tenia en el primer any.
I pendents avui que es reprengui la recerca de les 3 embarcacions que tenien una vuitantena de migrants a bord, que segons l'ONG Caminando Fronteras han desaparegut en la ruta entre Algèria i les Balears.
Les barques haurien partit fa 5 dies d'Algèria cap a les Balears. Elena Maleno és la fundadora de l'entitat.
Sabemos que ya por la experiencia que tenemos del año pasado, que muchas embarcaciones cuando salen pues se quedan atrás, son las embarcaciones pues que están peor, que tienen malos motores, que necesitan más apoyo, con gente más vulnerable.
I en aquests moments, l'Institut Nacional d'Estadística ha publicat la dada avançada de l'índex de preus de consum del mes de febrer de l'IPC.
I aquest indicador situa la variació anual en el 2,3% aquest febrer, que és la mateixa que es va registrar el mes anterior, al gener. La tassa anual de l'indicador avançat de la inflació subjacent augmenta, per tant, una dècima fins al 2,7%.
I en clau internacional, una notícia d'aquesta matinada, Pakistan ha declarat la guerra oberta a l'Afganistan després de diversos combats a la frontera.
L'exèrcit del règim talibà assegura haver matat 55 soldats i haver capturat 2 bases. Mentrestant, el govern pakistanès informa que ha bombardejat a Kabul. El ministre de Defensa de Pakistan ha assegurat que la seva paciència s'ha acabat. El conflicte té el seu origen en la línia Durant, una frontera de prop de 3.000 quilòmetres establerta pels britànics i que l'Afganistan no ha reconegut mai.
I amb aquest apunt de la crònica internacional hem arribat a les 9 i 4 minuts. Comença ara el programa El Dia. Passar un bon cap de setmana i un bon pont per aquells que en pugueu gaudir.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 5 minuts. Com va? Bon dia, benvinguts al dia. Ens trobem davant d'aquesta jornada de divendres, de dia 27 de febrer, en què, com sempre feim de manera habitual, començant pendents del temps, també de la situació a l'aeroport, perquè de nou el trànsit aeri s'ha vist afectat per boira. Tenim avís groc a l'interior i al llevant de Mallorca, però les incidències són una altra vegada a Eivissa. A més, avui és un dia de molt de moviment a l'aeroport, ja que algunes persones aprofiten el pont de dia de primer de març, així que és lògic que se puguin produir incerteses, retards, la gent ha d'estar ben pendent de les pantalles per mort d'aquesta boira, així que continuarem pendents d'aquesta darrera hora respecte al transport. Avui el focus és l'operació per intentar localitzar fins a 3 embarcacions que haurien desaparegut a la ruta entre Algèria i les Illes Balears, recordam, amb una vuitantena de migrants a bord, entre ells 10 dones, 2 nadons, un avís que va donar ahir l'ONG Caminando Fronteras. El dispositiu de recerca està format per avions de Frontex, també per un helicòpter de salvament marítims que va rastrejar ahir al sud de Mallorca i la zona de Cabrera per poder localitzar aquestes 3 embarcacions. Què més sabem hores d'ara, Joana Maroto?
Idò, sabem, Marta, que segons explicava l'ONG, aquestes barques haurien sortit fa 5 dies des de la costa d'Algèria. Estem pendents en aquests moments de la confirmació per part de delegació de govern de saber si s'ha reprès el dispositiu de recerca a primera hora del matí, i hem de recordar que les embarcacions desaparegudes varen sortir de les costes d'Algèria, com dèiem, fa 5 dies, diumenge passat. Una d'aquestes duia 29 persones d'origen subsaharià a bord i la segona 30 subsaharians més, entre d'ells 2 nadons. La tercera embarcació, que ha estat reportada com a desapareguda, va sortir dimarts, no diumenge, dimarts, amb 22 persones a bord. Tots eren ciutadans de Somàlia, menys un d'origen sudanès. La portaveu de Caminando Fronteras, Elena Maleno, explicava que aquestes famílies estan molt angoixades, les famílies de les persones desaparegudes, perquè ja haurien d'haver estat localitzades o bé rescatades.
En crònica de successos, també ens fem ressò de la mort d'un home de 54 anys i la seva mare de 80, que varen ser localitzats ahir ja sense vida, Xisco.
Així és, Marta, bon dia. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de la mort d'aquestes dues persones al seu domicili de Porto Colom, al municipi de Felanitx. Un jutge va decretar a hora baixa l'alçament dels cadàvers i el seu trasllat a l'anatòmic forense perquè l'autòpsia esclareixi la causa d'aquestes morts. No es descarta cap hipòtesi. Sabem que a l'habitatge no hi havia signes de violència i, segons apunten algunes fonts, podria tractar-se d'un suïcidi. I també continuarem ben pendents de la situació a l'antiga presó de Ciutat, perquè la Junta de Governs d'avui de matí preveu que es reclami el dret de la possessió a la presó antiga, on viuen prop de 200 persones en condicions molt precàries. Les identificacions per crear un cens varen començar dimecres i avui mateix es donarà a conèixer el resultat actualitzat per poder notificar els residents que han d'abandonar aquestes instal·lacions. A partir d'aleshores disposaran de 4 dies per desallotjar-les. Els residents es troben en una situació d'incertesa i amb moltes dificultats per poder accedir a un altre habitatge. Cort assegura que cerca solucions, però remarca que primer han de garantir la seguretat dels residents.
Avui també vos contam que a partir de les 10:30, 10:45 en concret, parlarem amb el cantant Jaume Anglada.
Cridaré el teu nom fins que arribi el teu cor, fins que el dia torni vespre, fins que quedi sense vol.
Recordam que fa uns mesos patia un accident molt greu de moto que gairebé li va costar la vida. Ara, Anglada es recupera a poc i dissabte serà, recordam, el primer acte públic al qual assistirà.
Així és, Marta. Dissabte rebrà la medalla d'or de la comunitat, la màxima distinció de les Balears. Ahir ja va concedir la primera entrevista a IB3, ho va fer el programa Arenam en companyia de la seva amiga Rosa de Lima, a qui li va explicar que estava molt agraït per tot l'amor que ha rebut durant aquests mesos i que l'ha sostingut, per dir-ho d'alguna manera. No ha estat fàcil per al músic. Varen ser 18 dies a la UCI, a la unitat de cures intensives, i un mes d'hospitalització. Però a poc, com ell explicava i com també assenyalaves tu, Marta, es va recuperant de manera molt favorable i esperem poder veure Anglada en els escenaris ben aviat.
En crònica esportiva hem de recordar també que tenim nou entrenador, una notícia que es coneixia ahir a darrera hora.
Així és, Marta, la notícia la rebíem ahir cap vespre a les 8:30 i ja es feia oficial. Serà Martín de Michelis, el nou entrenador del Mallorca, després de rebutjar un munt d'oferiments i descartar altres opcions que es manejaven aquest dies en els despatxos de Somos. Finalment, el tècnic argentí ha estat el seleccionat per enfrontar-se en aquesta etapa crítica del conjunt vermell.
No serà fàcil, evidentment. evidentment. Després ho abordarem a la crònica esportiva i també amb els nostres companys dels esports. Però ara, 9 i 9 minuts, sempre moment per la reflexió. La nostra frase del dia avui és...
I de la frase d'avui és d'un filòsof clàssic de Sèneca que diu així: no hi ha vent favorable per aquell que no sap on va.
Les coses clares, són de sobre. On anem i cap on ens dirigim. De què parla tothom?
Idò, avui tothom parla d'una nova tendència que ha guanyat adeptes a Berlín. Anar a fer un cafetet al cementiri. Imagineu-vos fer un cafetet tranquil·lament, però en revoltat de tombes. Encara que vos costi de creure, a Berlín aquesta és la nova moda que cada dia guanya més adeptes entre locals i també visitants. La capital alemanya, amb més de 200 cementiris dispersos pel seu teixit urbà, està transformant aquests espais tradicionalment silenciosos en llocs de trobada on es pot gaudir d'un cafè, un cappuccino, un gofre, un croissant o fins i tot un aperitiu entre làpides. Tot va començar fa gairebé dues dècades al Cafè Finovo, obert el 2006 a Schönenberg per l'actor i activista Bernd Bosman. Molts dels seus amics havien mort durant la pandèmia de la sida i havien estat enterrats a l'antic cementiri que havia al costat de l'església de Sant Maties, on també havia enterrats, curiosament, els germans Grimm. I va voler fer d'un antic espai una mica tètric, una mica lúgubre, un punt càlid i acollidor per a la vida i la memòria. Des d'aleshores, aquesta moda se va escampar com una taca d'oli i una dotzena de cafès han obert les portes dins o els límits de diferents llocs d'enterrament. Alguns, com Nonna Café, ofereixen cuina i vins naturals entre arbres i tombes. D'altres, com el Cafè Lisbeth, barregen cafè amb activitats culturals, tallers i fins i tot lectures a un jardí en revoltat de làpides. Per a molts berlinesos, aquests espais no són tètrics ni macabres, sinó un refugi de pau i de reflexió, on la presència de la mort no espanta, sinó que convida a valorar una mica més la vida. És, en paraules d'alguns, una manera diferent de celebrar el present amb una tassa de cafè i amb moltes històries per descobrir. Volia demanar-vos, Marta Garau, Joana Maria Marató Munà, Marta Garau, Esquerrer... No ho dic perquè diré llinatges de les dues. Volia demanar-vos, ja que sou dones tan modernes i que vos apuntau a tot, si també vos apuntaríeu a anar a fer un cafè a un cementiri.
Qui contesta?
Veus, és que sabia que en Garau diria que sí.
Mira, jo anava a dir que jo sóc molt aprensiva, que a mi aquestes coses m'escarrufen una mica, però he anat reflexionant sobre allò que anaves explicant.
És a dir, a les 8 pensaves una cosa, no. Però ara a les 9 i 12 penses tot al contrari.
No facis veure que sóc una canvia opinions.
Una giracamies.
Una giracamies. No, però pens que per ventura, si, clar, amb matisos, això que diré, molt de matisos, hauríem de pensar... o de canviar la manera en què sentim i percebem, no, els cementiris, no, per dir-ho d'alguna manera. Que jo m'aniria a fer un cafè o dinar en el cementeri? Jo crec que no, perquè jo vol dir que sóc molt aprensiva, però per ventura hi ha gent que té un amic, té un familiar, una persona molt estimada, i en lloc d'anar a resar, perquè no es creiem, per exemple, vol anar a seure-se i a fer un cafè mentre li conta qualque cosa que li ha passat. He dit això com a matís, perquè jo
estimada,
crec que no hi aniria.
T'he de dir, jo no me veig en el bon sosec de vora sa tomba de mon pare al cel si he fent un gofre. Ses coses com són. I m'imagino que, com jo, a molta de gent li passarà. Pens, que si vas a estranger, una cosa és anar a fer una volta quan vas a París, en el Pierre Lachaise, per veure les tombes,
sí.
O ja que sé, si ets molt fan de los Ramones,
no, te'n
vas als Estats Units,
teva,
o vas a la tomba de Elvis.
Exactament.
Però jo, ara agafar una carmanyoleta amb cindriteada de mo mare i anar a fer una volta per el cementiri de ciutat i seure, jo què sé, davant un nínxol a fer passar el cap vespre,
és que sap que passa,
no m'hi vaig.
És que sap que passa, que aquí hi ha es bot o la franja, perquè una cosa és anar a seure una cadira a un banc i fer un cafetet o una infusió mentre fas una oració o xerres amb la persona que te falta, i una altra cosa és anar a menjar gofres, cindriteada, aquest plat canvit...
No, tu parles d'un pícnic, quasi.
Clar, és que...
Perdona,
no,
i...
Estimada, no, aquí se parla...
No, no, aquí parlen de cafè, de però cafè, clar, el coses. Concepte estimada sempre s'amplia. Comences per un cafè, però dius ara perquè un cafè no n'es pastes.
Però mira,
i ara perquè no s'han bitxos i han anat sumant i ara ja hi ha...
I per què no?
Autèntics.
No, negoci. Això
no,
aquí ja
no restaurants, negoci. Sinó petits bistrós que t'ofereixen una experiència de...
I segur que tenen molt d'èxit perquè la gent és curiosa per sí. naturalesa, no? Jo veig algunes qüestions que sí que m'assemblen positives. La primera és naturalitzar la mort. Per què no?
Per què no?
Llevar-li un pot de ferro. Està present...
Estimades, me sap molt de greu.
Jo t'he dit que jo...
Se pot naturalitzar de moltes maneres.
Bé, però aquesta podria ser una d'elles. Sí, sí. Anar a prendre un cafè o que els cafès siguin dins el cementeri.
Exacte, amb un chai latte.
Celebrar el present. Xisco Nadal. També, que total, acabam d'aquesta manera,
exacte.
No? I jo, per què no aprofitar
sa vida per prendre sa vida un cafè? Són dos dies i un cappuccino.
Exactament.
Per cert, que a les 10 parlarem de cementeri.
Sí, no d'això exactament, tot i que té a veure... Mira, avui no sé per què mos han aixecat
mos
així,
amb
la mort
així?
Tan present, però sí, parlarem precisament de com augmenten el número de cremacions.
No només augmenten, sinó que per primera vegada a Espanya hi ha més incineracions que no enterraments convencionals. I no és per una qüestió religiosa, perquè que hi ha el 86% de funerals segueixen a sent religiosos. Per tant, després en parlarem.
Fixeu-vos, la cosa va de mort, però mos estimem més donar-li la volta i dir que la cosa va de viure al present. A més, avui és divendres, tenim sí. un cap de setmana per davant
clar.
Que hem de gaudir
un
cada
de
instant, cada moment, perquè això s'acaba.
No, un cap de setmana de pont, que no sé si voleu encetar un cementiri. Ara,
no ho tenia pensat.
Tu t'imagines que ara els cementiris de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera compareguin en gent fent una mica de festa i seguint diguin, no, mos ara com anant a Marta Grau del dia. Que ha dit que hem de celebrar sa vida. Hem d'estar esponerosos.
És una tendència. Ha començat a Berlín, però sembla que és trending topic a algunes ciutats europees i per aquesta raó nosaltres avui mos volíem fer ressò. No sabem si anirem o no, però vos plantegem aquí la qüestió. Aquesta i moltes més en la bona companyia de Facu Tenaglia, Cata Jaume, Alejandro Rubio, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció començant amb el cap de setmana.
Divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
Comencem a repassar l'actualitat, a veure de quina manera se mos presenta aquest divendres en la bona companyia dels periodistes aquí als nostres estudis de Palma. Elena Ballestero, bon dia.
Hola, bon dia.
José Luis Miró, bon dia.
Què tal, buenos días.
I ens escolta també des d'Eivissa el subdirector del periòdico d'Eivissa i Formentera, Juanan Torres, bon dia.
Què tal, bon dia.
Avui, malauradament, hem de començar amb moltes males notícies. Ja ho avançàvem ahir, teníem constància o coneixement d'aquest fet a darrera hora de l'hora baixa. Estem ben pendents de que es reprengui. De fet, estem pendents de que la delegació de govern confirmi que s'hagi reprès aquest dispositiu, aquesta operació, per intentar localitzar fins a tres embarcacions que haurien desaparegut en la ruta entre Algèria i les Illes Balears. Estem parlant d'un número molt alt de persones, quasi 80 migrants a bord, entre ells 10 dones, 2 nadons. L'avís el va donar ahir la ONG Caminando Fronteras. Hem escoltat els talls de bou d'Elena Maleno, els nostres companys dels serveis informatius, intentant explicar o matitzar i donar més informació sobre aquesta notícia. De moment el que sabem és que ha estat un operatiu format per avions de Frontex, també per un helicòpter de salvament marítim. Hem contactat amb salvament marítim i tot d'una que puguem facilitar més informació. O així ho farem amb els nostres oients i espectadors, però de moment el que sí podem dir malauradament és que és un dispositiu que continua sense èxit. 80 persones desaparegudes, un drama humanitari que just fa una setmana que ha començat, perquè recordem, havien tingut algunes setmanes de calma, però ara, per mort de la bona estat de la mà, probablement és quan han començat aquesta allau d'arribades. Una allau que culminava amb aquest desenllaç tan tràgic. Com és per tu, Elena? Una situació que mos deixa sense paraules.
Es que es desastroso, ¿no? Hace 5 días, ¿no? Sí, corregidme si esto ha cambiado. Nos dicen que hace 5 días que partieron de Argelia. Familiares de los que iba, de las personas que iban dentro de las embarcaciones son los que han dado la voz de alarma, ¿no? Como siempre a una ONG. Y se les está buscando. A mí enseguida me viene a la memoria lo que pasó este verano, ¿no? Con aquellos náufragos a la deriva que estuvieron nadando, turnándose con quemaduras graves, ¿no? Para intentar llegar a tierra, ¿no? Y recuerdo que en aquel momento los encontró no una patrulla de salvamento marítimo, sino que fue una embarcación particular la que dio la voz de alarma, ¿no? Yo creo que cosas como esta nos deberían hacer conscientes del drama humano, ¿no? Y de la situación que viven estas personas y de por qué vienen aquí, ¿no? Y preguntarnos cuando se hacen discursos de odio que tienen de verdad y que no, ¿no? Porque alguien cree que con estas condiciones, o sea, cualquiera, ¿quién de nosotros, ¿no? Sabiendo que le va a ocurrir esto, o sea, se echaría al mar con un bebé en brazos, ¿no?
Ara anava a dir, la situació, José Luis, és molt crítica, ja per les persones, no m'ho vull imaginar, per 2 nadons, no? Deshidratació, manca de menjar, sol, fred...
La operación de rescate es complicadísima. Es decir, son barcos muy pequeños que dejan poco rastro. Se han zozobrado todavía, es muchísimo más difícil y desde el aire es difícil encontrarlos a poco que empiece a haber un poco de marejadilla y haya lo que aquí llamamos los chotats, ¿no? Que se confunde el casco blanco de un barco fácilmente desde el aire, con aunque hay otros medios para localizarlos. Es decir, la operación es realmente compleja y que no tenga éxito no quiere decir que no se estén poniendo medios en ella, sino que es realmente muy difícil encontrar a náufragos en el mar, sobre todo sin tener una posición. Ellos pueden hacer un cálculo estimado sobre la deriva en función de donde haya salido el viento que ha soplado, las corrientes que hay. De hecho, hay incluso algunos modelos que se pueden aplicar y que los hizo el SOCIP en su día, pero es muy difícil, esto es muy complicado. Yo lo que me pregunto son dos cosas. Uno, ¿cómo esta información de inteligencia la puede tener una ONG y no la tiene directamente las autoridades? Esto es algo que a mí me parece
se refereix, José Luis, a que l'avís ho va donar Elena Maleno, de l'ONG Caminando Fronteres, perquè els familiars d'aquestes persones desaparegudes s'havien posat en contacte per dir que no tenien cap tipus de
notícia.
Esto
a mí es lo primero que me llama la atención. Si recordáis, hubo cosa de unos meses, puede que sean 3, quizás 4, o menos, que fue Marlaska, ¿os acordáis? El ministro del Interior tuvo una reunión con las autoridades argelinas, y entonces yo creo que fue en este mismo programa, y dije, bueno, es que esto a lo mejor sí que es el principio de una solución, pero sí de al menos intentar resolver parte de este problema, porque es lo más importante. Es decir, la cuestión, la travesía entre Argelia y Baleares siempre es peligrosa. Es una distancia relativamente corta, si la comparas con la que se hace en la ruta del Atlántico. Se hace además, se suelen dar las oleadas cuando hay condiciones de anticiclón, que no hay, pero es una travesía corta, pero muy larga en las embarcaciones que se hace, que además van, aparte de ser pequeñas,
sobrecargadas.
Van sobrecargadas hasta los topes. Entonces, mientras sigan saliendo de Argelia, seguirá habiendo este tipo. Y cada 3, 4, 5 meses, medio año, estaremos hablando de lo mismo. Es inevitable. Hasta que no se frene la salida en Argelia, y para eso hace falta cooperación de los dos gobiernos, va a ser inevitable que cada cierto tiempo tengamos que hablar de una tragedia de este tipo.
No solo hace falta, perdona, la cooperación de los dos gobiernos, no hace falta un mundo más equitativo en el que no construyamos nuestra realidad sobre las espaldas del resto.
Juanan, a més, Eivissa i Formentera en el punt de mira aquests dies perquè, segons les darreres declaracions del director general d'Immigració, José Manuel Pavón, deia que no se podia acollir més migrants, que l'embalat estava pràcticament al 100% de la seva totalitat. Continua, Juanan.
Sí, és així com deies, no? La setmana passada va acabar aquest mal temps, això va suposar gairebé el tret de sortida d'aquest allau de pasteres que hem tingut aquestes dues darreres setmanes. I bé, aquest embalat que s'ha instal·lat tant en el port d'Eivissa com a la Savina, que està pensat per unes 200 persones, concretament a es d'Eivissa, doncs s'ha quedat petit amb aquest allau, com dèiem, d'embarcacions. Recordar que, bé, és drama humanitari, aquesta gent que s'embarca deixa molts de sous a unes màfies que els enganyen, no? Prometent una millor vida aquí a Europa, que moltes voltes no és així. Malauradament, moltes famílies queden pel camí. I bé, com deia José Luis, no, la dificultat, la mà és molt grossa. Si aquestes embarcacions finalment s'han anat a pico, és molt complicat es trobar a les persones que malauradament s'hauran ofegat buscant una millor vida cap a les nostres illes.
És que fixeu-vos, només fa pràcticament una setmana des de que se va iniciar aquesta allau, no? Aquest augment del flux de les arribades, perquè durant l'hivern, és veritat, la situació estava estàtica, només una setmana de la reactivació d'aquest flux i tenim el primer drama.
Però és que era de esperar, porque además hay mucha gente esperando. Las declaraciones que se han ido recogiendo en los diferentes procedimientos que se han abierto por llegadas de pateras, por, en fin, cuando se abre el expediente de expulsión y a veces se ha detenido o se ha localizado a la persona que tripulaba la embarcación, que podía formar parte de la mafia y tal, lo que explican los testigos, las personas que, en fin, los inmigrantes, es que ellos, después de terminar la primera o la segunda o la novena parte de su viaje y llegan a la costa de Argelia, ahí hay unas casas que son próximas a las playas, y entonces estas mafias los retienen en esas, incluso algunos decían que eran personas que iban encapuchadas, etcétera, los retienen en esas cabañas, casas, lo que sea que haya cerca de las playas, esperando a que se den las condiciones. Si tú tienes una cadena de borrascas como la que hemos tenido ahora, que pasamos de Harry a la O, ya no sé cómo se llama la de la O, en muy poco tiempo, en todo ese tiempo no han podido salir, porque eso era absolutamente suicida, obviamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hay una acumulación. Ahora mismo hay gente acumulada en las playas de Argelia, esperando poder hacer el viaje para cuando se den las condiciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes más gente, la oleada es más grande, tienes más gente en el agua y tienes más posibilidades de que es produzca un naufragio por pura estadística.
Recordem, estem pendents de confirmar si delegació de govern ho fa, que s'hagi reactivat aquest dispositiu de recerca, un dispositiu que estava format per avions de Frontex, per una banda, i també per l'helicòpter de salvament marítim, també hem contactat amb aquesta entitat, i tot d'una que tinguem més informació, així la farem saber a oients i espectadors, però estan cercant aquestes al Manco, tres barques amb aproximadament 81 migrants a bord, 10 dones y 2 nadons.
En estos casos también se da un aviso a navegantes, es decir, los están buscando desde el aire, pero cualquier barco que esté navegando en la zona ha recibido un aviso para, en fin, colaborar.
9 i 27, escoltam el bisturí, uns consells i tot d'una continuem amb aquesta tertúlia.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es pasar a la acción. Dejar la monserga queda bien y actuar. Si el otro día desde aquí pedíamos responsabilidades, ver, saber quién, cuándo y cómo se iba a actuar en la antigua cárcel de Palma, ya tenemos respuesta. Su alcalde, el señor Martínez. Si la acción se ve por el resultado, el titular no engaña. Como el algodón que decía aquel anuncio. Empieza el proceso de recuperación del proyecto de la cárcel vieja. Desalojarán a 200 personas y taparán los accesos, dice el titular. Si algo pasa cuando no pasa nada, que dice el adagio budista, algo pasa cuando una vez que se apropia, que se ocupa algo que no es tuyo, encima se maltrata. ¿Por qué se quema y se rompe lo que cobija? ¿Por qué no cuidas lo que te has apropiado? ¿Quién nos iba a decir que aquel pasado de Casales, como el Casal Libertari, precursor de la ocupación como movimiento cultural aquí en los años 80, que aquel lema que gritaban de casa ocupada, casa limpiada, donde el abandono se convertía en una ordenada contracultura punky, se transformaría hoy en este chaboleo violento que pone en riesgo al ocupante, al ocupado y a los espectadores de este lamentable espectáculo social? Es oír ayer que los desalojados además exigen una solución, eso de deme lo mío. Y entiendes que no solo no buscas tú una solución a tus problemas, sino que proyectas la culpa en el otro. 8 años de una izquierda salvadora de los previos sin mover ni una. Y resulta que ahora va a tener la culpa el teniente de alcalde por poner orden. Y ya el martes, siempre liberados. Más.
Continuem en directe, això és la tertúlia del dia a través de la ràdio, a través de la televisió. Són les 9:29 i continuem pendents d'un tema el qual hem abordat molt aquesta setmana, el que està passant a l'antiga presó de Palma. Avui estem ben pendents de la Junta de Govern d'avui matí a l'Ajuntament de Palma. Es preveu que es reclami el dret de possessió de la presó antiga. Recordeu que allà viuen aproximadament unes 200 persones en condicions molt difícils, en condicions molt precàries. Després de totes aquestes identificacions, es va posar una carpa dimecres per donar a conèixer el cens, la quantitat, el número exacte de persones que viuen en aquestes instal·lacions. Es preveu que avui puguem saber la quantitat en concret. A partir del que passi avui, se disposa de 4 dies per desallotjar aquestes instal·lacions. És un procés que podria acabar als jutjats i que també està generant moltíssima incertesa, perquè ara la gran pregunta és què passarà amb totes aquestes persones, en les quasi més de 200, on aniran. Molts d'ells no tenen documentació. El futur és molt incert. Comença per tu, Juan, en una situació complicada, la que es viu a l'antiga presó de Palma. En 4 dies s'hauran de desallotjar i avui es coneixerà el número, el cens, el resultat del número de residents.
Sí, aquest desallotjament, però, no acabarà amb el problema. Vull dir, aquestes persones, aquestes 200 i escaig persones que viuen allí no desapareixeran, hauran d'anar a una altra banda. Si més no, bé, hem escoltat el tinent de Batla de Palma dir que ja fa 3 anys que ells estan actuant amb serveis socials, que només una persona de ses ateses ha acceptat els serveis socials o l'alternativa habitacional que li donava serveis socials de Palma i que la resta ho havien rebutjat. També aquesta és una de les cares que té aquest assumpte moltes voltes i que aquí també hi havia passat, no? Ja vàrem veure l'any passat el desnonament de les caravanes aquí a Can Roba, com l'Ajuntament de Sant Eulari també havia oferit en nombroses ocasions els seus serveis socials i que els habitants ho havien rebutjat. Veureu-me ara què passa, no? Perquè, com deia, aquestes persones se n'aniran fora, però no desapareixeran de Palma, sinó que hauran de buscar-se una alternativa i el problema que hi ha hagut a la presó, a l'antiga presó de Palma, es desplaçarà a un altre lloc.
És que resulta... pero es que me pienso las cosas porque creo que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Pararnos y pensar. Porque alguien puede creer que si malvives en una situación como la que se vive en la cárcel de Palma, ¿no? Con inseguridad, sin climatización, con carencia total y absoluta de todos los medios básicos.
Se está viendo las imágenes.
Efectivamente, la gente que nos esté siguiendo por la tele, que la gente de la radio no lo ve, ¿no? Puede ver en qué condiciones está viviendo. ¿Alguien piensa que si vive en estas condiciones y le ofrecen una alternativa habitacional digna, va a decir que no a esa alternativa para seguir malviviendo ahí? O sea, parémonos a pensar y tengamos un poquito de sentido común, ¿no? Evidentemente que no se va a acabar el drama. Estamos hablando de un ayuntamiento que está denegando el derecho a ser empadronado cuando vives... malvives, ¿no? Duermes al raso o en una caravana. Creo que, que estamos perdiendo la humanidad. Pero y bueno, esto es lo que realmente me quita la palabra.
Le hemos dicho aquí también, porque es otro tema recurrente, el de la cárcel de Palma. Yo también lo digo porque pasó a menudo por delante de ella. La gente que lo está viendo en la televisión está viendo las condiciones en las que estaba esto. Esto es un edificio de titularidad pública. Esto es la cuestión que hay que... Lo primero que... ¿Cómo es posible que un edificio de titularidad pública en la ciudad con el metro cuadrado más caro de Europa pueda tener este desastre ahí montado.
¿Y es cómo que la pregunta, perdona, no es cómo puede ser que un edificio, cómo puede ser que en una de las comunidades más ricas de España tengamos 250 personas viviendo en estas condiciones.
Bueno, no, pero la situación es que este edificio lleva degradándose
más de 20 años.
Desde el año 96 en que se construyó la primera cárcel de Palma. Y en el PGOU de 1998 se le asigna al espacio de la cárcel de Palma el uso para construcción de vivienda pública. Claro, esto es un fracaso absolutamente brutal del Estado. Digo del Estado, porque yo creo que al final los ciudadanos nos da igual de quién es la competencia y de quién es lo que se piden son soluciones. Si tú tienes un disparate como este y luego la discusión entre políticos o entre administraciones se junta, bueno, es que la titularidad es de Interior y no me la han de... ¿A mí qué me estás contando? Es decir, ¿a quién le estás contando a la gente? La gente quiere soluciones. Y si no eres capaz de darla en 2-3 años, pues así en 5. Pero lo que no puede ser es que una cosa se quede parada en el tiempo durante 28 años o más, que es lo que se ha quedado esta historia. En cualquier caso, esa situación no podía seguir así, esa gente no puede seguir viviendo así.
Pero habrá que darle una alternativa.
Bueno, en aquest moment l'Ajuntament s'ha compromès a donar una alternativa i quan varen anar els veïns...
Bueno, habrá que darles una alternativa.
I l'associació d'afectats per la hipoteca al Pla...
Yo os lo digo porque de verdad, que visualmente, porque paso habitualmente, o sea, tú decías, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que esto siga así? Hemos visto las condiciones, así no se puede permitir, ni se puede decir, bueno, lo dejamos pasar porque esto con que viven allí y nos resuelve un problema o no nos genera un problema posterior, que es donde los colocamos, pues no hacemos nada. O sea, eso no podía seguir así, está clarísimo. Y que se cumpla, si es posible, es que se utilice esta la cárcel, querían hacer al final locales de ensayo, no sé qué.
No, lo último que han dicho, perdona, son viviendas para alojar a los funcionarios que no vienen a Baleares porque el coste de la vida es muy alto. Bueno, Yo me pregunto, ¿por qué no construyen viviendas sociales para personas necesitadas que están viviendo en la calle como las que están allí dentro? Porque el problema de los funcionarios tiene una solución mucho más fácil que la que tiene este drama, que es pagarles un plus de insularidad.
En el uso que se le vaya a dar, desde luego, estoy dispuesto a discutir el que haga falta, si es para funcionar. No, a mí no me acaba de parecer mal, pero lo que no puede ser
li
es que esto...
Li dono la paraula a en Juanan, i si vos sembla, record la resposta de l'Ajuntament, del que va dir el tinent de Batlle, Javier Bonet, just ahir, quan se van atracar el pla de l'Ajuntament de manera desesperada els veïnats, va dir que se comprometia a donar una solució temporal, que des del consistori expliquen que han contactat amb diferents entitats, que han demanat ajuda formal al Bisbat de Mallorca, que aquest divendres ho farà també amb el Ministeri i, de moment, el bisbe també assegura que cercaria una solució, però avisa que hi ha edificis que depenen del permís de patrimoni per poder adaptar-los. Aquesta és la resposta per part de Consistori i diferents entitats sobre la possibilitat d'accedir a un habitatge per totes aquestes persones. Recordant, més de 200, avui se farà públic el cens.
També hay que decir que muchas de las personas que estaban aquí se dedicaban a actividades bastante dudosas.
Són més de 200.
Vale, famílies, no, pues quiero que sean 50 o que sean 25. No digo porque parece que, en fin...
Me refieres
habrá que buscarle una solución a quien esté dentro allí y se la merezca. Vale.
Lo que nadie se merece es vivir como está mal viviendo esta gente. Y creo que tendemos demasiado a culpabilizar...
Ahí tenían montado un tinglado de venta de drogas, una serie de mafias, que eso es lo que hay.
O sea, los delincuentes también están en la puerta al lado de mi casa, ¿sabes? Vendiendo drogas. Bueno, el problema es el drama social.
No passeu pena. Ara reprenem el debat, però fa temps que no escolten en Juanan per no monopolitzar el debat. Recollint els arguments dels teus companys, no?, que estaven parlant sobre el perfil dels usuaris, sobre les possibilitats a l'hora d'accedir a un habitatge, t'escoltam, Juanan.
Difícil, no? Evidentment, ningú, cap persona es mereix viure en les condicions que aquesta gent està visquent a la presó, a l'antiga presó de Palma, i el que està clar és que s'ha de buscar una solució, encara que sigui temporal. Jo entenc que molta d'aquesta gent són estrangers, no tenen papers, segurament devien temer que si acceptaven S'ajut de serveis socials, com ha dit el tinent d'alcalde, que jo no dubto que això s'ha fet així durant els darrers 3 anys, no? Que se'ls hi ha oferit una alternativa i abandonar la presó per viure d'una altra manera, doncs potser tenien por que si acceptaven aquesta ajuda i donaven donaven el seu nom i les seves dades personals, això tingués conseqüències després. Això mateix ha passat a Eivissa, no ho dic.
Ja.
Vull dir, molta gent que vivia en caravanes i en boixos i ja ho vàrem veure els incendis que hi va haver a Can Roba 2, jo entenc que aquesta gent vivia allí tot i sabent els problemes i el perill que allò suposava, però s'estimaven més viure allí que potser acceptar ajuda de serveis socials i que allò tingués unes conseqüències com una possible expulsió. Això m'ho han explicat, no m'ho invent. La solució no és fàcil, evidentment. Jo crec que l'antiga presó de Palma s'ha de desallotjar. No pot ser que hagi visquent d'aquesta manera gent a les nostres illes, i buscar una solució, sigui la que sigui, però que aquesta situació no pot continuar com està ara.
¿De verdad alguien se cree que viendo lo que vemos en la calle, tú, por ejemplo, Juana, lo vives de cerca? ¿Cuántos profesores tenéis viviendo en caravanas en Eivissa? O sea, es que vivimos en una comunidad autónoma en la que trabajar no te garantiza una vivienda. Y eso es lo que nos está contando Médicos del Mundo, Cruz Roja, que son las entidades que atienden a estas personas. El recuento que tenemos hoy en día más fiable de cuántas personas viven allí lo ha hecho Médicos del Mundo, que es quien los atiende. 250. Preguntadle a Médicos del Mundo quién es el perfil. A mí me da igual si son españoles o extranjeros. Son personas que están en peor situación que la nuestra, están desesperados, y si tuvieran una alternativa no vivirían allí. Dentro del total puede haber un pequeño porcentaje que se aproveche de ese drama, evidentemente que sí, como en cualquier lado, pero el drama es...
Hay unas personas que viven en unas condiciones absolutamente insalubres, ¿vale? Sí. Estamos de acuerdo. El ayuntamiento decide actuar en ese caso, porque la opción es actuar o no hacerlo. No hay más opciones. Y el ayuntamiento dice, actuamos, vamos a cerrar y tapiar la cárcel y vamos a buscar una solución, que tú lo acabas de decir, nuestra moderadora, vamos a buscar una solución que nos podemos tomar más o menos en serio o ser escépticos o no escépticos. Pero a mí, en principio, ante la opción de no hacer nada o hacer algo,
evidentemente
abre la posibilidad de que las personas que estaban aquí y que tengan la posibilidad de acceder a un modo de vida, a una solución habitacional, que es la jerga que se usa hoy, mejor que la que tenía allí, pues a mí no me parece que esté mal la actuación en
a
sí misma.
Totalmente de acuerdo, es que si ocurre eso, aceptarán.
Bueno,
¿ocurrirá eso se les está ofreciendo?
Lo que yo veo es que hay como una crítica, en fin, un poco soslayada al hecho de que el ayuntamiento haya aquí actuado. Pues bueno, de momento...
Porque antes de desalojar tendrás que dar una solución a esas personas, bueno, o las vamos a sacar a dormir al raso.
Bueno, la solución la están buscando, y si la situación había llegado por temas de seguridad ciudadana, etcétera, ahí también el ayuntamiento como tal tiene una responsabilidad respecto de los ciudadanos y de los vecinos.
También tiene la responsabilidad de en un inmueble que es suyo garantizar la limpieza,
ver, Elena,
y estamos viendo las imágenes
Bueno, pero Elena, ¿tú crees que esta situación no estaba generando un problema de seguridad ciudadana en la zona, sí o no?
Yo creo que está generando un problema de hambre social,
bueno,
con cosas malas para todos, para los vecinos para los residentes,
estáis un poco pasando por encima del tinglado de delincuencia que había aquí montado.
Los propios vecinos han hecho un comunicado diciendo que a esta gente no se le puede dejar sin una alternativa.
Bueno, es que eso lo firmo yo.
Pues ja està, estem de acord en
això. En ese punto está de acuerdo todo el mundo.
9:43, he de fer una pausa nova, tot d'una reprenem aquest debat aquí al dia.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, formació.
Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura, o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero en bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donam una mà a Abaimar.
Avui, des de l'embalat d'IB3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, de 3 a 6 del capvespre, tot l'equip de Tental t'espera per jugar una estona amb les paraules. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
El dia, amb Marta Grau.
Nou i 45 minuts. Continuem aquí a la nostra tertúlia. Es fa tertúlia durant la publicitat, també. Continua la tertúlia a l'aire. És inevitable perquè tocam temes molt sensibles aquest darrer sobre l'antiga presó de Palma i tot el que estava ocorreguent. Recordem que avui se sabrà el resultat d'aquest cens i que a partir de 4 dies hauran de cercar una alternativa perquè els residents hauran de desallotjar aquest recinte. Tenim altres qüestions que posa sobre la taula i que també han estat notícia els darrers dies. 24 hores pràcticament va ser després de la desclassificació dels documents del 23F, els papers fets públics han mostrat un compromís de Joan Carles I amb l'ordre constitucional i aquest fet el que ha suposat és que líders com el del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, fes algunes declaracions que explicaven que podria ser una bona idea que el rei emèrit tornés a Espanya per passar aquesta darrera etapa de la seva vida. És un tema que ha generat moltíssimes reaccions, com és lògic. També tenim la del ministre de Presidència, Félix Bolaños, que deia que aquesta tornada no depèn del govern central ni tampoc de l'oposició. Així que vos deman directament la pregunta a voltos i començo per Juanan. Hauria de tornar el rei emèrit? Què penses de les darreres declaracions de Sarsuela, del líder del Partit Popular, del ministre de Presidència, sobre el que ha corregut aquestes darreres hores?
Bé, jo crec que... no sé si hauria de tornar o no, però jo crec que finalment tornarà rei emèrit. Jo crec que qualsevol persona es mereix en la darrera etapa de la seva vida... està a casa, està amb els seus familiars i jo crec que això més aviat o més tard es produirà, malgrat totes les malifetes que pugui haver comès a rei emèrit. Jo crec que ara potser encara és massa aviat. Tots recordem que, bé, que es va haver de, diguem-ho així, exiliar Joan Carles I perquè Felip VI veia perillar un poc la situació de la monarquia en el nostre país, no? I es va estimar més allunyar son pare del focus mediàtic d'aquí d'Espanya perquè no el perjudicàs tant a ell com a les seves filles, que recordem bé, són ses hereves en el tro d'Espanya. Bé, jo crec que sí, que al final Joan Carles I, ja sigui per una qüestió humanitària, tornarà més aviat que tard i que els seus dies jo crec que se'ls mereix passant en el seu país.
Opinions, m'imagino que diferents, Elena Ballestero.
Qué mundo de contrastes, ¿no? Hablamos de humanidad para referirnos a los que intentan llegar a las costas europeas, ¿no? Para buscar una moderna vida. Y ahora se utiliza la humanidad para...
La humanidad es para todos los humanos, creo.
Sí, la humanidad para hablar sobre el rey emérito, al que nadie ha exiliado, porque de hecho va y viene cuando le da la gana a navegar, bueno, a navegar al norte de España, ¿no? O sea, no está exiliado. No, esto no, para empezar, porque se está pervirtiendo
no
mucho.
No hablemos de navegar en tono peyorativo.
No, lo digo por ti. Digo, sí, ya sé que... Pero es verdad, bueno, tú lo debes saber bien, que conoces el mundillo. ¿Cuántas veces ha venido? ¿Lo tienes contado?
Va a navegar a Sanchencho. Habitualmente. Sí. Bueno, habitualmente, una o dos veces al año.
Sí, pues exactamente, no está exiliado, ¿no? ¿Lo han detenido alguna vez a la llegada?
La cuestión no es dónde debe vivir el rey, es dónde debe morir.
Hauria de tornar, por eso planteéis la pregunta.
Y Juanan decía, creo que está de acuerdo conmigo, porque lo ha dicho, yo creo que tiene que volver a España, y ha dicho, pero a lo mejor es demasiado pronto, pero es que cuidado, porque a lo mejor es demasiado tarde. Porque el
rey ¿pero quién ya, le prohíbe volver?
El rey ya tiene una edad. Bueno, pues las circunstancias políticas le han impedido volver hasta el momento.
¿Las circunstancias políticas o propias?
Las propias políticas. Es verdad que el rey no está en Abu Dhabi porque hubiera dudas sobre su papel en el 23F. Es decir, yo no veo una causa-efecto entre una cosa y otra. Es decir, el rey tiene que volver porque se sabe que salvó a España de un golpe de Estado, cosa que era la versión oficial.
Bueno, a ver.
Cosa que era la versión oficial y que
los
ahora...
documentos que sabemos que se han publicado esta semana apuntan a esa idea, pero no se han desclasificado todos los documentos.
Bueno, pues entonces,
de hecho,
pues
entre las cuestiones...
Pues que los desclasifique
evidentemente,
el PSOE,
que
si
lo desclasifique
hacer,
es lo que tiene que hacer. El PSOE, ¿no? Cualquiera tiene
que
desclasificarlo.
Bueno, el que está en el poder es ahora, el PSOE,
sí,
que
sí,
ha tenido
sí.
toda la vida para desclasificarlo.
Sí,
ha
sí,
gobernado
sí.
más tiempo en España que la derecha.
Totalmente
entonces, no sé
de acuerdo.
Entonces, desclasifican unos papeles. Esos papeles inciden en lo que es la versión, parece ser que oficial, de que el rey estuvo en esas horas intentando frenarlo, el golpe de Estado que le habían montado pues parte de su entorno militar, armada y compañía. Pero el rey no se fue por eso, es decir, el rey se fue por otras circunstancias.
Defraudado Hacienda, cobro de comisiones y no está en la cárcel, lo que le ha permitido irse porque no se le puede juzgar.
Hubo una investigación judicial y que fue archivada.
¿Archivada por qué? ¿Lo puedes explicar?
Bueno, fue archivada.
Fue archivada porque el rey es inviolable. O sea, nuestra fantástica Constitución dice que el rey es inviolable y por lo tanto no se le puede juzgar por esos delitos. Eso no quiere decir que no los haya cometido.
Las leyes se cumplen.
Sí,
entonces,
claro.
El rey,
las leyes se cambian también.
Bueno, se cambian, pues habrá que cambiarlas. Esto está en la Constitución. Habrá que tener una mayoría que lo permita, que no existe y en la cual la izquierda está a años luz de tenerla. Entonces,
sí.
Entonces bueno, pues parece ser que no parece que sea la urgencia que tenga ahora la ciudadanía.
Pero eso no quiere decir
país.
Que no haya delincuencia.
Pero a ver, el rey no tiene causas pendientes en España, el rey es una persona mayor y el rey tuvo un papel decisivo junto a otras personas, como podría ser Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda, etcétera. Todos, incluso los propios procuradores de las Cortes que decidieron hacer la ley de tránsito, no me acuerdo cómo se llamaba, la ley de reforma política, y que permitió la transición en España y permitió el sistema, el modo en el que nosotros, la mayoría de nosotros, hemos crecido en paz y prosperidad. Es decir, este país está, aparte de otras condiciones, otras situaciones que se hayan podido dar posteriormente, está en deuda con el rey. El rey es una persona anciana que puede morir en cualquier día y para mí sería absolutamente lamentable que el rey Juan Carlos I... muriera fuera de España.
Pues que vuelva, si es que no se lo impide nadie. Igual en uno de estos viajes a Sanchencho
le pega... Que yo no
pega,
digo, a mí me piden mi opinión.
Le pega
allí
y se muere ahí.
A mí, igual que a ti, Elena, me piden mi opinión. Y esa es mi opinión. Y yo creo que debe volver, no tanto para vivir en España, sino como para morir en España.
¿Creéis que ho farà? Perquè algunes veus apunten que podria donar-se aquest fet en
no
les properes setmanes. No,
no
sé
tengo
si...
ni idea.
És el rumor, simplement al fil d'aquestes declaracions ha ressorgit aquest debat. Però
ara que hi ha bon temps, igual vienen más a Sanchencho, ¿no? Más posibilidades estadísticas.
Poder venir a Sanchencho, a mi me gustaría también que viniera a Palma. No, es verdad. Además, creo que Mallorca tiene una deuda especial con el rey de España.
Sí.
Sí, sí, totalmente.
Sí, con su yerno y su hija también.
No, tiene
aquí
una deuda especial.
Un altre,
no, no, pero
un
es que
debat,
no pero,
no
tampoco,
mar, ¿eh?
Pero tampoco es cuestión de dejarlo con la cuña del yerno y tal. Es decir, aquí pensar que la posición que ocupa Mallorca dentro del entramado turístico nacional no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que el rey eligiera Mallorca para pasar aquí sus vacaciones, eso es negar una evidencia. Eso
creo que
es
nadie
real.
Lo ha negado.
Bueno, pues entonces Mallorca, en ese sentido, la imagen que Mallorca ha podido proyectar hacia el exterior durante muchos años, que ha sido muy buena, ha sido en gran parte debida a que Juan Carlos I decidió que su residencia de verano estaba en Mallorca. Y ahora me dirás, sí, porque la residencia que era de los Aridakis y que lo que tú quieras. Pero eso ha sido muy bueno. Sí, que es verdad.
La próxima vez que venga el sol y se autoconteste.
Pero,
que lo
claro,
guay.
Claro, pero eso no, es verdad, porque es que claro, con que ya nos conocemos tanto. Pero y ya hemos discutido tantas veces y tan vehementemente. Luego somos amigos.
Pero formado una bona parella de debat, tot s'ha de dir.
Luego en la distància.
Després,
en la distància corta somos
se saluden, exactament, i parlen entre passadissos.
Com debe ser.
Claro. Exactament, com deu ser.
Com debe ser, però és verdad que jo crec que Mallorca també pues, està en deuda con el rei d'Espanya.
Vull plantejar un tema més, perquè només mos queden 5 minuts i ja que aquest dia hem anat fent el seguiment, no?, del que suposava l'escut social, recordeu? Tot el que ve enrere del decret òmnibus, de totes aquestes mesures que estaven plantejades de forma conjunta. El Congrés dels Diputats ha tombat l'aprovació d'aquest escut social. Partit Popular, Vox i Junts votaven en contra, ja recordant que és per segona vegada d'aquest decret proposat pel govern central, aquest paquet d'ajudes socials que duia la moratòria antidesnonaments a famílies vulnerables, també la provisió del tall de subministraments bàsics. Això és el que s'ha quedat fora i sí que s'ha aprovat tot el que suposava la pujada de les pensions, la revalorització, sí, però aquestes mesures no han sortit cap endavant. Li dono la paraula a Juanan, que si no, no el deixeu després xerrar. Comença tu, Juanan.
Bé, tot això ha quedat fora per una volta més. Jo li dono la culpa al govern, vull dir, el govern ja estava avisat, la dreta ja havia avisat que si totes aquestes qüestions anaven juntes amb la qüestió de desocupes, això no aniria endavant. Ja va passar amb la revalorització de les pensions, ara s'ha vist que això s'ha tret d'aquest decret i s'ha aprovat. Vull dir que el govern d'en Pedro Sánchez ja estava avisat, vull dir, no és cap sorpresa, vull dir, ja es havia descartat també a finals de l'any passat, i si volen que aquest escut social surti endavant, només el que han de fer és treure el tema desocupació dels pisos d'això, i crec que tindran el vot favorable de la dreta i aquest escut social sortirà endavant.
Companys?
Tiene toda la razón desde mi punto de vista, o sea, lo he dicho varias veces, no se puede gobernar en minoría como si gobernaras en mayoría. Yo lo que espero es que como mínimo vuelvan a intentar sacar adelante en lo que todos están de acuerdo, porque seguía habiendo dentro del decreto una cuestión que nos afecta a todos, yo a mí personalmente, ¿no?, que es el fin del bono social eléctrico. Yo, por ejemplo, tengo el bono social eléctrico porque con nuestros ingresos y siendo familia numerosa tenemos derecho a él. Bueno, pues más dinero que me tocará pagar a fin de mes a las empresas eléctricas, ¿no?
Bueno, lo de los decretos ómnibus es una estafa al electorado, es una tomadura de pelo y una trampa en la que para luego montar un relato político. Esto es así de simple. A mí, pero fíjate que había en el cartel que siempre los que lo ven por la tele ponía PP, Vox y Junts votan en contra, ¿vale? No hay que olvidar que hasta no hace mucho Junts era un partido progresista.
Bueno, ¿eso quién lo dice?
Eso, bueno, eso no es la película que nos vendieron cuando les regalaron la amnistía. Es decir, es que todo es un nivel de estafa tan grande que entonces... Claro, Junts es un partido de derechas, ¿sabes?
Evidentemente siempre las...
Pero luego la amnistía fue una medida progresista.
Es que eso no quiere decir que el partido al que afecte sea progresista. Quiere decir que se considera que es una medida progresista porque es de reconciliación.
I vos deix dos minuts i mig per als darrers titulars que ens queden, que tampoc els volia deixar de banda, perquè tantes vegades hem parlat de conflictes armats, tot el que ha corregut els darrers anys, des d'Ucraïna, des de tot el que ha passat a Venezuela, si parlant de conflictes armats hi ha molts al món, però ens crida l'atenció aquesta darrera hora. Pakistan bombardeja Kabul, es declara en guerra contra l'Afganistan. De fet, el ministre de Defensa pakistaní ha dit que la seva paciència s'ha acabat i que a partir d'ara es declaren en guerra oberta, recordant molt de conflictes a la vegada, perquè parlant dels més coneguts, però també hi ha d'altres que no se'n parla tant i que són notícies, Yemen, Sudan, Síria, Congo. Com ens afecta en un període de crisi, José Luis, com el que estem vivint, un conflicte més d'aquestes característiques amb aquesta darrera hora internacional? Com ens afecta?
He tenido que ir a... Sí, muy rápidamente, he tenido que ir a mirar cuál era la verdadera razón de este conflicto entre Afganistán y Pakistán. Es un conflicto que podría estallar esta guerra ahora, podría haber estallado desde 1800 no sé cuántos, porque es una cuestión fronteriza. Hay un grupo terrorista vinculado a los talibanes que hace incursiones frecuentes dentro del territorio de Pakistán, en una zona que parece ser que está en discusión, que además es una frontera larguísima de más de 2.000 kilómetros, imagínate lo que es eso. Y bueno, yo lo único que digo es que Pakistán es potencia nuclear, no digo más.
30 segundos también para Elena.
Yo creo que es un reflejo de un mundo incapaz de entenderse, ¿no? Nosotros ahora nos daremos la mano o un beso al salir por la puerta. Pensamos distinto y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque si no, qué rollo. Pero estamos olvidando cómo se solucionan las cosas, hablando.
¿Y Juanan?
Bé, si Estats Units no hagués abandonat el país ara fa un parell d'anys, segurament que aquest atac del Pakistan no s'hauria produït cap a
Això no té cap duda, sin duda. Sin duda.
Se'ns esgota el temps, el justet per desitjar-vos a tots tres, Elena, Juana, José Luis, que pugueu gaudir d'un bon cap de setmana, de pont, no sé, si teniu el pont per davant o si fareu feina.
Sí, jo tengo el puente.
Jo no.
Ja de tot, idò. Gràcies. Que pugueu descansar igualment per als nostres oients i espectadors. Nosaltres escoltam els nostres companys dels serveis informatius i tot d'un encetam aquesta segona hora de programa aquí al dia.
Al día, IB3 Radio.